Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dilluns 16 de juny del 25, un dia que comença amb el cel totalment serè i serà un altre dia de forta calor i de temperatures molt altes. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tenim als termòmetres aquest matí?
Doncs què diuen? Temperatures, com deies, a la franja alta. Tenim ara mateix 8 graus a Vall de Núria, en tenim 14 a Molló, 15 graus els tenim a Das i a Ribes de Freser, 16 a Camprodon i a Sant Feliu de Pallerols, 17 graus ara mateix els tenim a Olot, a la Vall d'en Bas, a Ripoll, també a Vic i a Santa Pau, 18 a Castellfollit de la Roca i a Besalú, 20 graus a Amer i a Banyoles, 21 a Girona, 22 a Figueres i 25 a Roses.
Abans de la previsió?
Doncs l'anticicló, que marcarà aquest temps d'avui dilluns, panorama de temps estable en superfície i a nivells alts al matí, assolellat, amb alguns núvols prims i intervals de núvols baixos a la meitat nord. En general, el dia, això sí, quedarà assolellat. A la tarda creixeran algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a l'interior de les comarques de Girona. En aquests indrets hi poden caure alguns ruixats aïllats localment en forma de tempesta. La resta del país es mantindrà al sol. Al final de la jornada, el cel també s'aclarirà al Pirineu. La calor intensa que ens acompanya durant aquestes últimes setmanes, per tant, es manté. La temperatura és similar, no s'esperen canvis significatius en la temperatura màxima i mínima. Tornarà a haver-hi valors entre els 32 i 37 graus a l'interior i al voltant dels 28, els 30 graus a la costa, això sí, amb un ambient humit i xafogós.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui posem el punt de mira en la gent gran, perquè el Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa demana una millora de l'aplicació de la Llei de la Dependència.
Demanen que el temps d'espera d'aprovació del grau de dependència en comarques com la Garrotxa no sigui tan llarg respecte a altres comarques catalanes.
Escoltem en Manuel Álvarez, és el representant del Consell Consultiu de la Gent Gran a la Garrotxa.
Com és una forma de maltractament, la llista d'espera de la sanitat és una forma de maltractament que les residències, i parlem a nivell general, n'hi ha de tot, evidentment, però a nivell general n'hi ha moltes deficiències. Això no deixa de ser una altra forma de maltractament.
És una de les demandes que han fet per commemorar el Dia Mundial per la presa de consciència sobre l'abús al maltractament de les persones grans. A Santa Pau, l'alcaldessa Cris Capó admet estar decebuda amb Movistar perquè fa gairebé un any que zones com Santa Pau continuen patint problemes de cobertura, malgrat que la companyia els hi va muntar una antena que de moment no dona cap solució.
Hem estat fent reunions en telefònica, vam venir a veure diferents punts de Cala Guapa per poder posar algun tipus de repetidor.
A Can de Bànol, l'equip de govern rebutja la moció d'Esquerra Republicana que proposava estudiar la viabilitat de construir pisos comunitaris per la gent gran a l'antiga escola Pirineu.
Els grups del govern de coalició creuen que primer s'ha de valorar l'opció de fer-hi una residència privada.
Escoltem l'Antoni Riera, és portaveu d'Esquerra Can de Bànol.
Són viables. I són viables, evidentment. Que és una obra molt gran? Sí, evidentment que sí. Però, bueno, tots els reptes són possibles si tots apretem per allà mateix.
A Ribes de Freser, l'Ajuntament vol restaurar el pont de Coma, un petit viaducte que permet creuar el riu Segadell, molt malmès des de fa temps com a conseqüència dels aiguats dels últims 80 anys.
Ara per ara no està possible adjudicar el projecte a cap empresa perquè la licitació ha quedat deserta.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona donen subvencions per béns culturals d'interès local o nacional, són les subvencions de monuments. Hi ha anualitats que es poden ajuntar totes dues i en aquest cas ho hem fet, no? I per tant la part que ha de posar l'Ajuntament és molt poca. Clar, això ens va molt bé. El que passa que ens hem trobat amb que aquesta licitació ens ha quedat deserta, val? Les contractacions últimament al sector públic no són fàcils i per tant doncs hem d'anar a buscar la fórmula de poder adjudicar aquest contracte per tal de poder desenvolupar l'obra.
A la pàgina econòmica, Consum ofereix una quarantena de llocs de treball a Olot. Les ofertes que ja estan disponibles a la web de la cooperativa són fonamentalment per cobrir tasques operatives a la botiga i d'atenció al client, a la sala de vendes, a la secció de frescos i també a la línia de caixes.
La cooperativa preveu incorporar més de 400 persones a tot Catalunya.
I Vallter i Vall de Núria es preparen per una temporada d'estiu plena d'activitats i noves experiències.
A Vallter, la principal novetat és el nou punt d'informació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Per la seva banda, Vall de Núria posarà en funcionament el telecadira de la Pala i estrenarà un vehicle elèctric que permetrà redescobrir el projecte Ecovall.
La responsable comercial de Vallter és Carol Torres.
En aquest punt d'informació es trobarà sempre un informador, doncs, que es poden consultar les rutes que es poden fer des d'aquí, des d'aquesta porta d'entrada al parc que és Vallter. es podrà consultar doncs, les bones pràctiques per poder fer en el parc natural i també molta informació sobre la fauna, la flora i el patrimoni cultural que té el parc natural.
I amb aquestes temperatures, els que més pateixen són els nostres gats i gossos. Evitar les hores de més exposició al sol i hidratar-los força són dos consells clau per evitar que les nostres mascotes pateixin un cop de calor.
Les altes temperatures afecten a les nostres mascotes igual que a les persones. Si sospitem que estan patint un cop de calor, és fonamental dirigir-se al veterinari més proper.
Així ho diu la veterinària Gemma Irastorza.
Els principals riscos, com bé diu la paraula, onades de calor, són deguts a la pujada de temperatura. Això fa que els animals se'ns deshidratin i, a més, també l'augment de la temperatura corporal i altres problemes fisiològics que porten conseqüències bastant fatals en alguns casos, malauradament. Si no actuem a temps, no podem prevenir-ho.
Són les 8 i 6. L'aigua és la gran protagonista de les nits de circ d'aquest estiu a Roses i també a Besalú.
19 artistes internacionals desfilaran per una pista aquàtica mai vista fins ara. Les nits de circ a Besalú es celebrarà del 13 al 16 d'agost.
I el seu director és en Genís Matabosc.
Una edició molt original amb una protagonista escènica important que és l'aigua. Aquestes nits de circ 2025 ens arriben sobre aigua amb una pista aquàtica on desfilaran els 19 artistes arribats de 8 països amb 9 atraccions totalment noves.
Anem als esports amb bones notícies. El Club Escola de Futbol Bosch de Tosca torna a Primera Catalana.
Els garrotxins recuperen la categoria un any després d'haver-la perdut. Els de Fran Dorca han empatat al camp de la Porqueres al minut 118 de partit amb un gol de Dan Vila.
La veritat és que, no sé, tot l'any treballant no era l'objectiu, però ens trobem a mitja temporada en una situació immillorable i... Bueno, i avui pues, ho hem certificat. La veritat és que no puc estar més content i il·lusionat. Tanta gent que ha vingut, tanta gent vestida de broc, no ho havia vist mai.
El Joventut Sant Pere Màrtir també fa història en aquest cas i puja a Tercera Catalana.
Després de derrotar el Camós en la gran final, els olotins aconsegueixen l'ascens després de dues temporades consecutives jugant al play-off.
Escoltem el tècnic Jordi Masó.
Hem fet història en totes les lletres d'aquest club. Jo quan vaig arribar aquí això era un club de barri que costava trobar jugadors i poder-lo pujar 5-6 anys després de tercera, la veritat és que és immillorable amb els amics i amb la Junta que s'ho mereix tot.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Els avis es reivindiquen. El Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa demana una millora de l'aplicació de la Llei de la Dependència. Volen que el temps d'espera d'aprovació del grau de dependència en comarques com la Garrotxa no sigui tan llarga respecte a altres comarques catalanes.
És una de les demandes que han fet per commemorar el Dia Mundial per a la Presa de Consciència sobre l'abús, el maltractament a les persones grans. Des del Consell Comarcal de la Garrotxa i el Consorci d'Acció Social han donat suport a la iniciativa.
El Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa demana a les administracions superiors millorar l'aplicació de la Llei de Dependència que s'executi de la mateixa manera a tot el territori. Manuel Álvarez és representant del Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa.
Quan han de detectar o declarar el grau de dependència d'una persona, n'hi ha entre territoris de Catalunya n'hi ha molta diferència. A la comarca del Vallès Occidental el promig de dies d'espera és d'uns 70 dies. Aquí, a les comarques gironines, és de 269 dies, el promig. O sigui, la diferència és molt gran. La llei és la mateixa, el país és el mateix.
Ja fa anys que el Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa impulsa activitats i accions per reivindicar els seus drets, però també les seves necessitats, que són moltes i molt diverses.
Com és una forma del maltractament, la llista d'espera de la sanitat és una forma de maltractament que les residències, i parlem a nivell general, n'hi ha de tot, evidentment, però a nivell general n'hi ha moltes deficiències. Això no deixa de ser una altra forma de maltractament.
Admeten sentir-se invisibles moltes vegades i de patir greuges en comparació a altres persones d'altres edats. Aquest diumenge era el Dia Mundial per a la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans i divendres el Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa va organitzar un esmorzar i una caminada a Argelaguer, on hi eren convidades totes les persones grans de la comarca. Assumpció Vinyoles és presidenta del Casal de la Gent Gran d'Argelaguer.
Li donem importància en el maltractament de la gent gran i és molt necessari que la gent en tingui consciència i que ho sàpiga bé. A més, també que sembla que el maltractament només ha de ser físic i també hi ha maltractament psicològic, maltractament econòmicament i val la pena que la gent ho sàpiga.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa destinen recursos i professionals a donar suport al Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa. En parla Maria Vidal, consellera comarcal de Serveis Socials.
El que és el Consell Comarcal hi ha la Conselleria d'Acció Social, d'aquí penja el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i aquí hi ha un equip tècnic increïble de més de 100 persones que treballen molts àmbits des de zero a la vellesa i un d'ells justament és aquest de les persones grans. Llavors nosaltres el que fem és acompanyar el Consell Consultiu de la Gent Gran a nivell tècnic amb una tècnica que hi ha en el Consorci, amb l'Helena, i a nivell polític, en aquest cas seria jo, no? I des d'aquí intentem fer arribar la seva veu a tots aquells àmbits que són necessaris per poder canviar alguna cosa, sigui àmbits de salut, de mobilitat, de benestar, d'habitatge, etc.
I és que l'atenció a les persones grans i a les demandes que tenen cada dia hauran de ser més escoltades, donat que d'aquí pocs anys hi començaran a haver moltes més persones en aquesta etapa de la vida, a conseqüència del baby boom.
L'equip de govern de Can Davant rebutja la moció d'Esquerra Republicana que proposava fer pisos comunitaris per la gent gran a l'antiga escola a Pirineu.
Els grups del govern de coalició creuen que primer s'ha de valorar l'opció de fer-hi una residència privada.
Informa Joan Manel Robles.
Esquerra ha presentat una moció perquè es pugui generar un debat públic i un estudi de viabilitat per fer-hi pisos comunitaris per a la gent gran i que al seu torn aquestes persones puguin cedir-los a joves amb control de l'administració. Parla Antoni Riera, portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Campdevànol.
Són viables. I són viables, evidentment. Que és una OP molt gran? Sí, evidentment que sí. Però bueno, tots els reptes són possibles si tots apretem per allà mateix.
La moció ha aconseguit el suport dels independents per Can Davant, que consideren interessant tant la proposta social com el debat ciutadà que se'n pugui generar, però ha estat rebutjada pels grups de coalició de govern, que té majoria al ple. Els grups vinculats a Junts, el PSC i la CUP, consideren que la proposta d'Esquerra és positiva, però que és econòmicament molt complicada, sobretot per l'estudi de viabilitat, i que el procés públic podria dilatar-la molt en el temps. L'equip de govern té com a proposta ubicar-hi una residència gestionada per privats. Admeten que aquesta proposta pot tenir incorreccions, però creuen que és la més encertada perquè és la que arribarà més ràpidament. Escoltem Oriol Lázaro, alcalde de Campdevànol.
L'avantatge del món privat pot ser molt més ràpid que el món públic, sí. Val? Pues la manera d'aconseguir coses, igual que tenim autopistes, perquè s'ha anat al món privat. I així hi ha moltes altres coses. Val? Són dos maneres. Ja està.
El ple de Can Davant d'aquest dijous també s'han aprovat els dies de festiu local de l'any. Seran el 21 i el 22 de setembre.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Esteu escoltant els 5 minuts més. Bon dia, si ara mateix us acabeu d'incorporar l'antena de Ràdio Olot i Ràdio Ripoll. És un quart de nou, pràcticament. Anem cap a Santa Pau perquè l'alcaldessa Cris Capó admet estar decebuda amb Movistar perquè gairebé un any i mig després d'haver-hi instal·lat una antena, algunes zones de Santa Pau continuen patint problemes de cobertura i la companyia ara per ara no dona cap tipus de solució.
Ara Cris Capó diu que vol reunir-se amb l'alcalde d'Olot i el president del Consell Comarcal per tractar aquest problema que no només pateixen a Santa Pau, ja que hi ha altres municipis de la comarca amb problemes similars.
Fa pràcticament un any i mig que Santa Pau disposa de la nova antena de telecomunicacions, però després de tot aquest temps, la cobertura segueix fallant a algunes zones del poble, com per exemple a Cala Guapa, però també a la Fageda, a la Cot i a Can Xel. En parla l'alcaldessa Cris Capó.
Nosaltres molt decebuts, sobretot en Telefònica, no? Perquè es va fer un estudi de cobertura que a l'hora de la realitat no ha estat el que ells deien que seria.
Des de l'Ajuntament insisteixen que segueixen treballant per trobar una solució que no hi ha manera de trobar.
Hem estat fent reunions en telefònica, vam venir a veure diferents punts de Cala Guapa per poder posar algun tipus de repetidor.
Santa Pau és l'únic municipi de la comarca amb problemes de cobertura. A la Vall d'Hostoles també en tenen puntualment. Per això, Cris Capó ha demanat reunir-se amb l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, i amb el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Santi Reixac, per tal d'intentar treballar per trobar una solució conjunta.
No només és un problema de Cala Guapa. Algunes zones d'aquí a Olot, vull dir, passa, tu estàs a la plaça del Carme i no tens cobertura. I necessitem alguna solució i estem mirant ara de mirar de recol·locar o una antena o el que faci falta de repetidors perquè no tinguem aquestes zones fosques que tenim a Santa Pau.
Actualment, l'antena de Santa Pau compta amb dues companyies que ofereixen servei, Telefònica i Vodafone. Segons l'alcaldessa, la cobertura és similar una respecte de l'altra.
De Santa Pau a Ribes de Freser perquè l'Ajuntament vol restaurar el pont de Coma. Es tracta d'un petit viaducte que permet creuar el riu Segadell. Està molt malmès pel pas del temps i especialment pels aiguats que ha hagut de suportar en els últims 80 anys.
Ara per ara no està possible adjudicar el projecte a cap empresa perquè la licitació ha quedat deserta.
Informa Laura Segur.
L'Ajuntament de Ribes de Freser vol tirar endavant el projecte de restauració del pont de Coma arran del seu mal estat de fa anys. Aquest és un viaducte declarat bé cultural d'interès local. És per aquest motiu que l'Ajuntament s'ha pogut acollir diferents subvencions per rehabilitar-lo i consolidar-lo. No obstant, el projecte d'obra ha quedat novament desert. Malgrat tot, des del consistori ribetà tenen clar que és una actuació necessària pel seu valor i per passar-hi un dels camins itinerània que va de Ribes a Freser a Pardines. L'objectiu del projecte és restaurar l'obra i que pugui tornar a ser d'ús peatonal. Mònica Sant Jaume, alcaldessa de Ribes de Freser.
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona donen subvencions per béns culturals d'interès local o nacional, són les subvencions de monuments. Hi ha anualitats que es poden ajuntar totes dues i en aquest cas ho hem fet, no? I per tant, la part que ha de posar l'Ajuntament és molt poca. Clar, això ens va molt bé. El que passa que ens hem trobat amb que aquesta licitació ens ha quedat deserta, val? Les contractacions últimament al sector públic no són fàcils i per tant doncs hem d'anar a buscar la fórmula de poder adjudicar aquest contracte per tal de poder desenvolupar l'obra.
El cost total del projecte és d'uns 72.000 euros. El pont de Coma és un viaducte que permet creuar el riu Segadell amb uns 2 metres i mig d'amplada i 12 metres de llargada, així com uns 4 metres sobre el nivell del curs fluvial.
8 i 17, atenció, perquè si busqueu feina aquesta informació us interessa, perquè Consum ofereix una quarantena de llocs de treball a Olot. Les ofertes que ja estan disponibles a la web de la cooperativa són fonamentalment per cobrir tasques a botiga, ens ho explica la Natàlia Moreno.
Consum ofereix 40 llocs de treball a Olot pels equips de les seves botigues a la ciutat. Les ofertes que ja estan disponibles a la web de la cooperativa són fonamentalment per cobrir tasques operatives a la botiga i d'atenció al client a la sala de vendes, a la secció de frescos i a la línia de caixes. Consum preveu la incorporació de més de 400 persones a tot Catalunya per reforçar la plantilla durant la campanya d'estiu. La cooperativa ofereix a Olot una retribució d'accés de 1.681 euros bruts al mes, subjecte a increment en funció de la posició. Quan la persona contractada passa a ser sòcia de la cooperativa, aquesta base s'augmenta fins als 1.867 euros bruts. Els tres últims anys, l'increment salarial de Consum ha superat el 17% per tal de millorar el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores. A més del salari, els socis i les sòcies perceben anualment el retorn cooperatiu dels resultats que els correspon, a banda dels interessos per les seves aportacions obligatòries al capital social. Consum és pioner en l'aplicació del sistema laboral de 5 dies al sector de la distribució i ofereix un model que contempla un festiu rotatiu que permet gaudir periòdicament de caps de setmana lliures. A més, la cooperativa ha renovat el segell Top Employers per 12 anys consecutiu, una certificació que avala les bones pràctiques en matèria de recursos humans i valida la gestió de Consum quan a personal per les seves excel·lents condicions laborals, el suport i el foment del talent. Els requeriments dels candidats i candidates són els següents. Tenir el títol de l'ESO, orientació a la clientela, ganes d'aprendre, actitud pel treball en equip i residir prop d'on s'ofereix el lloc. No cal tenir experiència prèvia, ja que Consum facilitarà la formació als candidats seleccionats. La plantilla de cooperativa és actualment de més de 21.800 persones en total, de les quals més de 4.500 treballen a Catalunya. Aquesta xifra representa prop del 21% del total de la plantilla, en la qual un 67% són dones i un 33% són homes.
I atenció, perquè si no sabeu què fer aquest estiu, tenim una proposta molt interessant, perquè les estacions de Vallter i Valldenúria es preparen per una temporada d'estiu plena d'activitats i noves experiències.
A Vallter, la principal novetat és el nou punt d'informació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Per la seva banda, Valldenúria posarà en funcionament el telecadira de la Pala i estrenarà un vehicle elèctric que permetrà redescobrir el projecte Ecovall.
Marc Roura.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha presentat la temporada d'activitats d'estiu de les estacions de muntanya, de les quals en formen part dues de Ripolleses, Vallter i la Valldenúria. La principal novetat a l'estació de Vallter és el nou punt d'informació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser a la base de l'estació. El punt estarà obert tots els caps de setmana de juliol i tots els dies d'agost. En dona més informació la responsable comercial de Vallter, Carol Torres.
En aquest punt d'informació es trobarà sempre un informador, doncs, que es poden consultar les rutes que es poden fer des d'aquí, des d'aquesta porta d'entrada al parc que és Vallter. Es podrà consultar, doncs, les bones pràctiques per poder fer en el parc natural i també molta informació sobre la fauna, la flora i el patrimoni cultural que té el parc natural.
Altres novetats seran el circuit de motos elèctriques per a nens i nenes de 3 a 10 anys i la renovació de l'oferta gastronòmica de la braseria Les Marmotes, que farà esmorzars de forquilla. També continuarà obert el telecadira panoràmic del Ter, que apropa els visitants fins al naixement del riu.
On tenim la pista de trineus a l'hivern, aquest estiu la transformem en un circuit de motocross pels nens.
D'altra banda, l'estació de la Vall de Núria continuarà amb les habituals activitats de senderisme que es fan els 365 dies l'any i també obrirà la zona de barques, canoes i el parc lúdic. La gran novetat de la temporada d'estiu serà la posada en funcionament del telecadira de la Pala, que s'activarà a mitjans de juliol. Escoltem a Ruth Bové de l'àrea de Relacions Públiques de la Vall de Núria.
Permet a l'usuari que un cop arriba a Núria pot pujar amb aquest telecadira que el deixa a una altitud considerable i a partir d'allà és un molt bon inici per fer excursions a la que és Vall de Núria.
Entre les altres novetats de la temporada d'estiu s'ha obert un mirador baixant el camí de les Creus des d'on es podrà gaudir d'unes vistes panoràmiques de la Vall de Núria. I aquest estiu també es podrà redescobrir el projecte Ecovall amb l'estrena del Torgo, el primer vehicle 100% elèctric.
Aquest vehicle també es posarà en funcionament aquest estiu per tots els usuaris, que farà una ruta a lo que és Vall de Núria, sobretot amb una explicació de tot el tema Ecovall per la conservació i preservació del medi natural en què ens trobem.
Així doncs, les estacions de Vallter i la Vall de Núria continuaran sent la porta d'entrada de referència a la natura del Ripollès.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Esports. Uns esports que avui venen amb molt bones notícies, perquè el Club Escola de Futbol Bosch de Tosca torna a Primera Catalana. Els garrotxins recuperen la categoria un any després d'haver-la perdut. Els de Fran d'Orca han empatat el camp del Porqueres al minut 118 de partit amb un gol de Dan Vila.
El Bosch de Tosca aconsegueix l'ascens a Primera Catalana després d'un playoff molt igualat contra Fornells i Porqueres. Els garrotxins partien de l'avantatge que van aconseguir en el partit jugat a casa amb una victòria per 2-1. L'objectiu era tornar del Pla de l'Estany amb el mateix marcador, i així ha estat. Els de Fran d'Orca han aconseguit fer un partit molt seriós amb una primera meitat molt igualada que no s'ha transformat en gols. El tècnic garrotxí explica que ha estat un any llarg i dur, però que al final s'ha aconseguit l'objectiu de l'ascens.
La veritat és que, no sé, tot l'any treballant, no era l'objectiu, però ens trobem a mitja temporada en una situació immillorable i, bueno, i avui pues, ho hem certificat. La veritat és que no puc estar més content i il·lusionat. Tanta gent que ha vingut, tanta gent vestida de groc, no ho havia vist mai. I els nanos, sobretot els nanos, tenim un equipàs de guerrers, una bestiesa de jugadors. A més, avui hem portat molts també juvenils que ens han ajudat molt.
A la segona meitat, Gerard Nicolás ha avançat el Porqueres i ha igualat l'eliminatòria quan encara quedava més de mitja hora per al final del temps reglamentari. Els grocs han tingut alguna ocasió per empatar el partit abans de la fin del final, però no ha estat així. El partit ha anat a la pròrroga i els grocs han aconseguit, quan quedaven només dos minuts per la final, empatar el partit i, per tant, avançar-se altra vegada a l'eliminatòria. Ha estat gràcies al central Dan Vilà, que quan ha rematat un córner dins la xarxa de la porteria del Porqueres. Dorca explica que és un equip que ha enganxat des del primer dia. A més, la pròxima temporada, el Bos de Tosca acompanyarà el Sant Jaume Olot B a Primera Catalana.
I el Joventut Sant Pere Màrtir també ha fet història pujant a Tercera Catalana.
Doncs sí, història de barri, podríem dir. Aquesta seria la frase que definiria el que ha fet el Sant Pere Màrtir aquesta temporada, després de quedar segons a la fase regular, guanyar la Vall d'en Bas als penals en la semifinal i derrotar el Camós a la gran final amb victòria a l'anada i també a la tornada. El Sant Pere Màrtir ha aconseguit pujar a Tercera Catalana. Els lutins rebien el Camós amb un cert avantatge després de guanyar per la mínima a Mianigas. L'objectiu era mantenir el resultat i, tot i que en algun moment de partit els del Pla de l'Estany han tingut ocasions per avançar-se, els lutins han aconseguit tancar el partit durant els 90 minuts. El tècnic Jordi Masó explica que el que ha viscut aquest dissabte no havia viscut mai.
Hem fet història en totes les lletres d'aquest club. Jo quan vaig arribar aquí era un club de barri que costava trobar jugadors i poder-lo pujar 5-6 anys després de Tercera, la veritat és que és immillorable amb els amics i amb la junta, que s'ho mereix tot.
I és que en el primer minut de partit Arnau Sunyer ha aconseguit aprofitar una errada de la defensa rival per marcar el primer gol. Al minut 30, Boacar Càmara ha empatat el partit. Durant la primera meitat, al 35 de partit, Arnau Sunyer s'ha lesionat de gravetat i ha hagut d'abandonar el pic del Bac amb ambulància. En aquesta falta assenyalada, Ferran Falguera ha penjat una pilota al primer pal que Francesc Torres ha aprofitat per posar el 2-1 al marcador, resultat que ja no es mouria i, per tant, serviria el Sant Pere Màrtir per pujar de categoria. Així doncs, el Sant Pere Màrtir també acompanyarà el Club Esportiu Besalú a Tercera Catalana la pròxima temporada.
I si de sobte fa sol? Clic. I si una mica d'esport? Clic. I si quedo amb els amics? Clic. Millor un plat de pasta? Clic. Easy és fàcil. Nova col·lecció Easy Click d'Opticalia. 2x1 en ulleres graduades, una d'elles amb clic. Només a Opticalia i a opticalia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà, 12.
Tens un negoci i no domines la tecnologia? T'ajudem a formar-te en l'ús d'eines digitals, a implementar-les i a sol·licitar el kit digital. Contacta amb nosaltres al 972 143 061 o a codigital@ddgi.cat. Digitalitza la teva empresa. No et quedis enrere. Codigital és un servei gratuït de la Diputació de Girona.
Una barbacoa per al jardí o renovo la cuina?
No et cal triar. Amb les ofertes de Fes Més pots fer les dues coses. Entra a fesmes.com i escull la teva barbacoa de gas o de carbó. O vine a les nostres botigues i trobaràs mil idees per fer la teva cuina. I aprofita les ofertes del nostre outlet de jardí.
A Fes Més, fes-ho a mida.
Electricitat Mas celebra 100 anys al vostre costat. Des de 1925 hem estat a Olot, il·luminant llars i empreses, realitzant projectes amb dedicació i confiança, adaptant-nos sempre al pas del temps per oferir-vos instal·lacions, manteniment i automatitzacions amb la tecnologia més avançada, sempre amb un tracte proper. 100 anys de llum a la Garrotxa. Electricitat Mas. Passat, present i futur.
Art lluint per gaudir del nou Winster? Art lluint per conduir el suburbà més versàtil 100% elèctric de Hyundai? Art lluint per descobrir els seus 518 quilòmetres d'autonomia a ciutat? Art lluint per conèixer el seu sorprenent espai interior? A Hyundai ja estem in. I tu, art lluint?
Hyundai, carretera Sant Joan les Abadesses, 66, Olot.
Torna la botigueta Olot. De l'11 al 21 de juny, gaudeix de les millors ofertes i descomptes de l'estiu a la botigueta Olot. Hi trobaràs les teves marques de confiança en banyadors, sabates, bosses, xancletes, biquinis, vestits, tops, samarretes, tovalloles, gorres, roba per a mainada i molt més. De dilluns a dissabte, de 10 a 2 i de 4 a 8, diumenges tancat. El passatge Honorat Vilamanyà 11, polígon industrial Les Mates d'Olot. Vine a la botigueta d'Olot i trobaràs el look més refrescant per aquest estiu. Segueix-nos a les nostres xarxes socials.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portabicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances!
Aquest estiu, cuida't com et mereixes a Admimo Centre d'Estètica. L'estiu és per sentir-te bé i radiant. A Admimo descobriràs tractaments facials i corporals personalitzats. Especialistes en tractament làser per cuidar la teva pell amb eficàcia i respecte. Solarium, bellesa i benestar en un espai creat per relaxar-te i mimar-te. Demaneu més informació al carrer Pou del Glaç Baixos 2. Demaneu cita al 682 63 18 60. Admimo, l'espai per connectar amb la teva bellesa.
Què tal? Bon dia, són 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui és notícia a la gent gran perquè el Consell Consultiu de la Gent Gran de la Garrotxa demana una millora de l'aplicació de la Llei de la Dependència. Volen que el temps d'espera d'aprovació del grau de dependència en comarques com la Garrotxa no sigui tan llarg respecte a altres comarques catalanes. És una de les demandes que han fet el dia en què han celebrat el Dia Mundial per la Presa de Consciència sobre l'abús o el maltractament de les persones grans. El seu representant és en Manuel Álvarez.
Com és una forma del maltractament, la llista d'espera de la sanitat és una forma de maltractament que les residències, i parlem a nivell general, n'hi ha de tot, evidentment, però a nivell general n'hi ha moltes deficiències. Això no deixa de ser una altra forma de maltractament.
A Can Demanou, l'equip de govern tomba una moció d'Esquerra Republicana que proposava fer pisos comunitaris per a gent gran a l'antiga escola de Pirineu. Els grups del govern de coalició creuen que primer s'ha de valorar l'opció de fer-hi una residència privada. Des d'Esquerra en parla Antoni Riera.
Són viables. I són viables, evidentment. Que és una OP molt gran? Sí, evidentment que sí. Però, bueno, tots els reptes són possibles si tots apretem per allà mateix.
A Santa Pau, l'alcaldessa, Cris Capó, admet estar decebuda amb Movistar perquè després d'un any i mig de funcionament de la nova antena, algunes zones de Santa Pau continuen patint problemes de cobertura i la companyia ara per ara no els dona cap tipus de solució.
Ara Cris Capó diu que vol reunir-se amb l'alcalde d'Olot i el president del Consell Comarcal per tractar aquest problema, quan només pateixen a Santa Pau, ja que hi ha altres municipis de la comarca amb problemes similars.
No només és un problema de Cala Guapa. Algunes zones d'aquí a Olot, vull dir, plaça de tu estàs a la plaça del Carme i no tens cobertura i necessitem alguna solució i estem mirant ara de recol·locar o una antena o el que faci falta de repetidors perquè no tinguem aquestes zones fosques que tenim a Santa Pau.
A Ribes de Freser, l'Ajuntament vol recuperar el pont de Coma, un petit viaducte que permet creuar el riu Segadell, malmès des de fa molt temps pels aiguats dels últims 80 anys.
Ara per ara no està possible adjudicar el projecte a cap empresa perquè la licitació ha quedat deserta.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona donen subvencions per béns culturals d'interès local o nacional, són les subvencions de monuments. Hi ha anualitats que es poden ajuntar totes dues i en aquest cas ho hem fet, no? I per tant, la part que ha de posar l'Ajuntament és molt poca. Clar, això ens va molt bé. El que passa que ens hem trobat amb que aquesta licitació ens ha quedat deserta, val? Les contractacions últimament al sector públic no són fàcils i per tant, doncs, hem d'anar a buscar la fórmula de poder adjudicar aquest contracte per tal de poder desenvolupar l'obra.
A la pàgina econòmica, Consum ofereix una quarantena de llocs de treball a Olot.
Les ofertes que ja estan disponibles a la web de la cooperativa són fonamentalment per a cobrir tasques operatives a la botiga i d'atenció al client a la sala de vendes, a la secció de frescos i a la línia de caixes. La cooperativa preveu incorporar més de 400 persones a tot Catalunya.
Les estacions ripolleses de Vallteri i de Vall de Núria es preparen per una temporada d'estiu plena d'activitats i també de noves experiències.
A Vallter, la principal novetat és el nou punt d'informació del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Per la seva banda, Vall de Núria posarà en funcionament el telecadira de la Pala i estrenarà un vehicle elèctric que permetrà redescobrir el projecte Ecovall.
Escoltem la responsable comercial de Vallter, Carol Torres.
En aquest punt d'informació es trobarà sempre un informador, doncs, que es poden consultar les rutes que es poden fer des d'aquí, des d'aquesta porta d'entrada al parc que és Vallter. Es podrà consultar, doncs, les bones pràctiques per poder fer en el parc natural i també molta informació sobre la fauna, la flora i el patrimoni cultural que té el parc natural.
I avui hem de parlar també de les nostres mascotes, perquè l'estiu és quan ho passen més malament. Evitar les hores de més exposició al sol i hidratar-los força són dos consells clau per evitar que les nostres mascotes pateixin un cop de calor.
Les altes temperatures afecten a les nostres mascotes igual que a les persones. Si sospitem que estan patint un cop de calor, és fonamental dirigir-se al veterinari més proper.
Escoltem la veterinària Gemma Irastorza.
Els principals riscos, com bé diu la paraula, onades de calor, són deguts a la pujada de temperatura. Això fa que els animals se'ns deshidratin i, a més, també l'augment de la temperatura corporal i altres problemes fisiològics que porten conseqüències bastant fatals en alguns casos, malauradament. Si no actuem a temps o no podem prevenir-ho.
Són les 8:35, Olot torna brillant la 27a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques Gironines.
L'acte es va dur a terme divendres al vespre a Girona amb diversos projectes reconeguts en les categories d'arquitectura, paisatge i interiors. L'acte va reunir professionals i autoritats per celebrar l'excel·lència arquitectònica de la demarcació.
El premi a la categoria de paisatges va reconèixer la plaça Major d'Olot, un projecte dissenyat per un parell d'arquitectes. I l'aigua és la gran protagonista de les nits de circ d'aquest estiu a Roses i a Besalú.
19 artistes internacionals desfilaran per una pista aquàtica mai vista fins ara. Les nits de circ a Besalú es celebraran del 13 al 16 d'agost.
El seu director és en Genís Matabosc.
Una edició molt original amb una protagonista escènica important, que és l'aigua. Aquestes nits de circ 2025 ens arriben sobre aigua, amb una pista aquàtica on desfilaran els 19 artistes arribats de 8 països amb 9 atraccions totalment noves.
I ara els esports, perquè hi ha dos clubs que han fet història. D'una banda, el Club Escola de Futbol Bosch de Tosca torna a Primera Catalana.
Els garrotxins recuperen la categoria un any després d'haver-la perdut. Els de Fran d'Orcà han empatat al camp del Porqueres al minut 118 de partit amb un gol de Dan Vilà.
Molt content. La veritat és que, no sé, tot l'any treballant, no era l'objectiu, però ens trobem a mitja temporada en una situació immillorable i, bueno, i avui pues, ho hem certificat. La veritat és que no puc estar més content i il·lusionat. Tanta gent que ha vingut, tanta gent vestida de broc, no ho havia vist mai.
El Joventut Sant Pere Màrtir també ha fet història pujant a Tercera Catalana.
Després de derrotar el Camós a la gran final, els olotins aconsegueixen l'ascens després de dues temporades consecutives jugant al play-off.
El tècnic és Jordi Masó.
Hem fet història en totes les lletres d'aquest club. Jo quan vaig arribar aquí era un club de barri que costava trobar jugadors i poder-lo pujar 5-6 anys després de Tercera, la veritat és que és immillorable amb els amics i amb la Junta, que s'ho mereix tot.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món està en tela de judici l'impacte del turisme. Hi han hagut diverses manifestacions arreu. Manifestació a Barcelona, per exemple, contra la precarietat laboral i la pèrdua d'habitatges provocat precisament per l'afluència turística.
Els convocants denuncien que la turistització de la ciutat suposa una explotació de recursos que només beneficia algunes butxaques mentre els veïns en paguen les conseqüències en pèrdua d'habitatges, sous baixos i contaminació mediambiental.
En Daniel Pardo és membre de l'Assemblea dels Barris pel Decreixement Turístic.
És a dir, quan nosaltres parlem de xarxa de sud d'Europa contra la turistització, hi ha una part que és purament geogràfica, és la gent amb qui ens relacionem de manera relativament fàcil. Però hi ha una qüestió també que dins de tot el procés de globalització tardiu, pues algú ha decidit que el sud d'Europa havia de ser el patí de vacances global, no? I això és una cosa que, de fet, no havíem pensat inicialment quan vam començar a plegar-nos, però de seguida va arribar aquesta reflexió, no?
Milers de persones, mentrestant, han protestat al centre de Palma contra el turisme massiu.
Els organitzadors demanen un canvi de model i denuncien que crea feines precàries, encareix l'habitatge i frena la difusió del català.
En surt a Cadaqués, finalment s'ha extingit l'incendi que ha fet patir aquest diumenge, afectant 14 hectàrees i mitja.
El foc ha cremat dins del Parc Natural del Cap de Creus.
L'ús de pirotècnia possible causa d'un incendi de 10 hectàrees a Masquefa, a l'Anoia.
El foc ha afectat camps de conreu propers a la urbanització Almasset.
I atenció, perquè a la pàgina internacional Israel i l'Iran intercanvien onades de missils mentre les víctimes civils no paren de créixer.
Israel, sorpresa per la magnitud de la resposta del règim iranià, ordena el tancament de les escoles fins aquest dimarts.
Insòlita desfilada de l'exèrcit entre protestes als Estats Units.
Trump s'ha regalat una desfilada militar pel seu 79è aniversari mentre centenars de milers de persones surten als carrers a tot el país per protestar contra l'autoritarisme i l'abús de poder del president.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Doncs ara és el moment del temps, a punt en Dani Ramírez, però abans cop d'ull a les temperatures que tenim.
Doncs temperatures a la Franja Alta, tenim ara mateix 7 graus a Vall de Núria, tenim 13 a Molló, 15 a Das i a Ribes de Freser, 16 graus a Camprodon, 18 a Olot, a la Vall d'en Bas, a Ripoll, també a Santa Pau i a Vic, 19 a Castellfollit de la Roca, a Besalú i a Mer, 21 a Banyoles, 22 a Girona, 23 graus a Figueres i 26 a Roses.
Doncs vinga, Dani, quan vulguis.
Cap novetat pel que fa al temps avui i bona part de la setmana. Molta estabilitat, calor, moderada i intensa. Hem notat una petita davallada de la temperatura aquesta matinada, potser ha baixat un grau o dos, poc s'ha notat, i pràcticament en lloc s'ha baixat dels 10 graus. Hem de pujar a 2.500 metres a la Tosa per trobar 9 graus de temperatura mínima a la Cerdanya. N'hi ha hagut 13 a Molló, 12 a Olost, 15 a Roda de Ter, també hi ha hagut 15 graus de temperatura mínima a Vic, 16 a Olot, i les més altes cap a la costa, tropicals, per sobre els 20 graus, 21, 22, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Sant Antoni de Calonge, Tramuntana, que ha arribat a 45 per hora a Roses, aquesta matinada, o 80 km per hora a la muntanya de Portbou. Hi ha núvols prims dins del mar, és l'única, podríem dir, presència de nuvolositat, i el dia es presenta amb sol, sol tant al matí com a la tarda. A la tarda, petites nuvolades al Pirineu Oriental, possibilitat d'alguna gotellada, algun xàfec molt aïllat al Ripollès, la Cerdanya, i més aviat és un dia de molt poca activitat de tempestes. I demà tot igual, sol i calor, la temperatura es manté, ni puja ni baixa, seguirem amb aquestes màximes de 28 a 32 graus, puntualment 33 o 34, déu-n'hi-do, no tant com dies enrere, però calor. I bé, tampoc hi ha novetats de cara a dimecres, cap precipitació a la vista, cap tempesta els propers dies, sembla ser, de moment. I probablement la temperatura es podria disparar el cap de setmana, a partir de divendres pujarien notablement, tornaria a fer molta, molta calor.
Alguna cosa gran està a punt de passar, i tu en formes part. A Bassols Energia creiem en un futur on l'energia sigui per a tothom, on la teva confiança es transformi en beneficis, on cada pas que fem junts compti de veritat. Estigues atent, perquè el canvi comença ara. Encara no tens l'app? T'hi esperen descomptes, el Pla Amic i moltes altres sorpreses. Prepara't per tot el que està per arribar. Això només és el principi. Bassols Energia, l'energia que et cuida, l'energia que ens uneix.
Falten 2:45 del matí. Com viuen les dones a les zones rurals en ple segle XXI? Quin és el seu paper? Com ha canviat el seu rol? D'això se n'ha parlat aquest cap de setmana a Les Llosses, perquè s'ha presentat el projecte Les Dones de Les Llosses. En parlem ara amb la Marina Puigcorbé, que ha estat una de les integrants de la taula rodona que ha servit per presentar aquesta iniciativa. Marina, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Encantats de saludar-te. Sabem que ens fas aquests 5 minuts d'espai en el teu dia a dia, especialment atabalat. Com viuen les dones, per exemple, en una zona com les Llosses?
Bé, jo crec que és molt semblant al que es fa a la ciutat, el que passa que, evidentment, doncs, per traslladar-nos d'una banda a l'altra, doncs, evidentment, estem al cotxe. També la nostra relació de veïnatge és diferent, no? Potser a la ciutat a vegades no coneixem la gent que tenim al mateix bloc de pisos, i aquí doncs, tenim la gran sort de conèixer-nos els uns als altres, de fer xarxa, i tot i que vivim molt separats, doncs mai ens sentim sols.
Quines necessitats tenen les dones en aquestes zones?
Bé, jo diria que les mateixes necessitats que la resta. No, el fet de viure en una comunitat rural no significa que tinguem unes necessitats diferents de la gent que viu al món urbà, però, per exemple, sí que amb el tema de... Jo et diria, bàsicament, sobretot amb el tema del transport i potser a vegades de fer xarxa, perquè moltes vegades ens trobem amb això, de que el fet de viure... una mica distanciades, a vegades potser necessitem tenir gent més a prop. Però encara que visquem lluny les unes de les altres, perquè moltes vegades tenim els veïns de 2-3 quilòmetres, doncs si fas una trucada, de seguida tens gent que t'ajuda. I crec que això ens cobreix molt aquestes necessitats, una mica a vegades d'ajudar-nos entre nosaltres.
Dones, en aquest cas joves, van de bòlit, imagino, amb les seves activitats. En el cas de les persones grans, hi ha molta solitud?
Bé, aquí al poble tenim un hàndicap. Molts de gent gran que teníem al poble no hi són, però no perquè evidentment no ens han marxat de forma natural, sinó perquè també molts eren masovers i llavors en el moment que s'ha hagut de renovar el contracte, doncs molts s'han jubilat i han anat al poble. Llavors això és una de les coses que penso que a nivell de cultural, a nivell d'història, a nivell de coneixements, és una cosa que estem perdent perquè molta gent gran, si no són propietaris, es veuen obligats a marxar i anar a viure al poble. I llavors sí que tenim algunes cases, però aquí també tenim la sort de que treballem tots en comunitat, en les cases de pagès, i llavors podem viure conjuntament, encara que potser a vegades són pisos diferents a la mateixa casa, però podem viure conjuntament.
Marina, les dones que viviu, per exemple, a les Llosses, us dediqueu totes a la pagesia o no?
No. De fet, són poques les que ens dediquem a la pagesia. La majoria d'elles també es dediquen a altres feines que van a fer doncs, el poble més proper, ja sigui Ripoll, Vic. Sobretot seria perquè... Disculpeu-me, perquè encara estem fent en el tractor.
Sí, sí, ho sentim.
Ara ja sent de fondo, sí. Sobretot, és a dir, de dones pageses, al poble realment en queden poques. La majoria és això, fan o complementen la seva feina, diguéssim, anant a treballar fora.
Clar. No sé si també hi ha aquest perfil de persona més urbanita que a partir de la pandèmia va descobrir que podia teletreballar i, per tant, va deixar la gran ciutat per desplaçar-se a zones més disseminades.
Sí, hi ha gent que sí, que des del confinament que ha vingut a viure aquí dalt. Però també és veritat que hi ha gent que també se n'ha tornat perquè, evidentment, l'estil de vida que tenim aquí és una vida una mica més aïllada, és una vida una mica més això que em comentava, amb aquesta, entre cometes, aquesta solitud. Però molta gent que ha vingut aquí ha vist també una altra qualitat de vida i ha decidit quedar-se. Per desgràcia són pocs, perquè també aquí tenim un hàndicap de vivenda, de falta de vivenda, però sé que hi ha hagut gent que s'ha pogut quedar i canviar el seu estil de vida.
Aquest cap de setmana heu presentat el projecte Les Dones de les Llosses. Explica'ns una mica en què consisteix, Marina.
Doncs mira, la Carla Escarrà, de la Lluerna, és antropòloga i ella, a través d'una subvenció de l'Estat, l'Ajuntament li va encarregar doncs, això, un estudi per tal de poder veure una mica l'evolució que ha tingut el paper de la dona al món rural i concretament a les Llosses. Llavors, ara s'ha començat un projecte en el qual es vol comparar una mica la vida que hi havia anteriorment a les cases de pagès amb la vida que, doncs, que hi ha ara o que potser ha deixat d'existir, perquè una de les coses que, per exemple, dèiem és de portar fotografies, de portar material i que es pogués veure l'evolució que, per exemple, des de les primeres fotografies que puguem trobar, siguin anys 50-60, fins a dia d'avui. Aviam si doncs, encara es manté l'activitat o realment el que queda només és això, aquests records en fotografies.
Sota el teu punt de vista, com ha estat aquesta evolució?
Home, negativa. evidentment doncs, els pobles de pagès hem perdut molt amb la industrialització que va haver-hi als anys 50-60. Molts de la gent doncs, van decidir anar a viure a la ciutat perquè, evidentment, doncs, entraven diners, diguéssim, tu anaves a treballar i et donaven un sou, cosa que pagès moltes vegades no passava. I llavors moltes cases es van buidar, també perquè es va vendre la idea de que era molt millor doncs, anar a viure a la ciutat que no pas quedar-se aquí a treballar al camp, que evidentment les feines eren dures, però era una altra qualitat de vida. I això ens ha perjudicat a nivell de població en aquestes zones rurals.
Sota el teu punt de vista, és recuperable aquesta tendència?
El problema que tenim és que també l'administració ha de mirar de vetllar perquè a nivell urbanístic, és a dir, totes aquestes masies que ara mateix són runes o que s'han de rehabilitar però val molts diners, doncs evidentment hi ha de posar ajudes. Aquí tenim moltes vivendes que si hi hagués la possibilitat de poder-les arreglar, que l'administració ajudés aquella gent que les vol arreglar, doncs segurament doncs, tindríem habitatge. El problema que tenim ara és que no tenim oferta d'habitatge, per tant la gent no pot tornar.
Està clar. Doncs Marina Puigcorbé, no sé si vols afegir alguna cosa més, en qualsevol cas fer una crida a deixar ben clar que les dones hi sou a les zones rurals i sou a l'espera de que hi vagin més persones disposades, no?, tirar endavant aquesta comunitat, que si una cosa té és aquesta capacitat d'empoderament, no?
Exacte, i que entre tots, o sigui, homes, dones, però entre tots ens ajudem a que aquest paper, diguéssim, que ha quedat relegat una mica en segon terme, doncs que evidentment doncs que quedi més en la igualtat i que tots siguem capaços de tirar endavant el món rural cap a un futur molt millor.
I tant que sí. Marina Puigcorbé, una abraçada molt gran, gràcies, et deixem treballar.
Gràcies, adeu. Gràcies, una abraçada. Adéu, adéu.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Estem en època de temperatures molt elevades i segurament qui més en pateix les conseqüències són les nostres mascotes. Evitar les hores de més exposició al sol i hidratar-les bé són alguns dels consells claus per evitar que els animalons pateixin un cop de calor. Les altes temperatures afecten també a les nostres mascotes de la mateixa manera que afecten els éssers humans. Si sospitem que estan patint un cop de calor, és fonamental dirigir-se al veterinari més proper. Ens ho explica la Paula Sayago.
La calor de l'estiu afecta les persones, però també els animals domèstics, i les temperatures elevades poden causar-los, entre d'altres, deshidratació. Els més afectats són els gossos, que estan poc adaptats a la calor perquè només poden regular la temperatura corporal a través de la boca, panteixant, però no amb la suor, com els humans.
Quins són els principals riscos?
Respon la veterinària Gemma Irastorza.
Els principals riscos, com bé diu la paraula, onades de calor, són deguts a la pujada de temperatura. Això fa que els animals se'ns deshidratin i, a més, també l'augment de la temperatura corporal i altres problemes fisiològics que porten conseqüències bastant fatals en alguns casos, malauradament. Si no actuem a temps o no podem prevenir-ho.
Si sospitem que un animal té un cop de calor, hem de córrer cap al veterinari més proper. Els símptomes que ens han d'alertar inclouen l'augment de la freqüència cardíaca o panteixos agitats.
Però i des de casa no podem fer una primera actuació? És bo refrescar per intentar baixar la temperatura corporal?
És bo refrescar-los per prevenir aquests cops de calor. Sí que és veritat que un cop l'animal està patint el cop de calor, si posem el fred a fora molt de cop, farem un contrast molt fort que pot ser pitjor. Aleshores recomanem, prendre diferents mesures, però si en un qualsevol moment la nostra mascota creiem que pot estar patint un cop de calor, perquè panteja més, es debilita, notem símptomes neurològics que ens preocupin, mantenir la calma, trucar al veterinari, que nosaltres tenim un telèfon d'urgència i us podem atendre en qualsevol moment, i a partir d'aquí seguir els passos.
Els gossos joves i els cadells també poden patir cops de calor?
Un animal jove també podem pensar que si és esportista, està acostumat, no passa res, però un animal jove quan està corrent, quan està jugant, no pensa en la calor, pensa en jugar, pensa en córrer, pensa en la muntanya. Som nosaltres qui hem de posar el cap i frenar-los aquesta activitat en hores més altes. Aleshores, com tots sabrem, tots els gossos de raça braquicèfala, que són amb el morro més xato, amb la llengua més gruixudeta, tots aquests també són animals del risc, perquè els hi costa més el respirar, la respiració és més dificultosa i amb la calor se'ls complica tot aquest procés.
Les principals recomanacions que fan els veterinaris per evitar ensurts és adaptar els horaris de sortir a passejar, evitant les hores de més calor, hidratar-los força, fins i tot posant glaçons a l'aigua perquè es mantingui més estona fresca.
3:15 de 9, Olot torna brillant la 27a edició dels Premis d'Arquitectura de les Comarques Gironines.
Divendres al vespre va tenir lloc el lliurament dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona, en una edició que va destacar diversos projectes de la Garrotxa i d'Olot. El premi a la categoria de paisatges va reconèixer la Plaça Major d'Olot, un projecte dissenyat per un parell d'arquitectes, Quim Domena i Pep de Sola Morales, que va ser aclamada per la seva renovació de l'espai públic, dotant-lo d'una nova identitat i funcionalitat. Pel que fa a la categoria d'interiors, Olot també va ser present amb una menció per les oficines d'atenció ciutadana, l'OAC, un projecte d'Estudio Alem que va destacar per la seva modernitat i la seva adaptació a les necessitats de la ciutadania. En aquesta edició, els projectes d'Olot van deixar una empremta significativa, destacant no només la qualitat arquitectònica, sinó també la seva capacitat per transformar i enriquir els espais públics i privats de la ciutat. A la categoria d'arquitectures, els guanyadors ex-aequo van ser el Centre Esportiu de Ripoll i el Molí del Senyor. Finalment, en la categoria d'efímers, el premi va ser per la proposta L'essència de l'ànima, realitzada pels alumnes de segon curs d'escultura aplicada i decoració de l'Escola d'Art d'Olot. L'acte va ser també una oportunitat per reflexionar sobre l'evolució de l'arquitectura a les comarques gironines i el paper que l'arquitectura té en la millora de l'hàbitat. Els projectes guardonats van posar de manifest la importància de la creativitat i la innovació per construir espais de qualitat que responen a les necessitats actuals de la societat. Les obres premiades i seleccionades es poden veure fins al 14 de setembre a la Sala Pi Almoina de Girona, així com en diversos espais públics de la demarcació, com les places d'Olot, Girona, Figueres i Banyoles, on s'han instal·lat estructures efímeres amb les imatges dels projectes premiats.
Gràcies, Natàlia, i l'aigua és la gran protagonista de les nits de circ d'aquest estiu a Roses i a Besalú, a Abril Comam.
La Fundació Cultural Sense Ànim de Lucre, Circus Arts Foundation, arriba un estiu més amb les nits de circ, un dels esdeveniments culturals més esperats del calendari estival. L'espectacle es podrà veure a Besalú del 13 al 16 d'agost i a Roses del 19 al 24. L'esdeveniment proposa espectacles a l'aire lliure amb la participació de les principals figures del circ mundial. Seran 19 artistes de 8 nacionalitats diferents els encarregats de captivar a grans i petits. Aquest 2025 s'introdueix una proposta escènica inèdita, una pista aquàtica com a centre d'escenari.
Una edició molt original amb una protagonista escènica important que és l'aigua. Aquestes nits de circ 2025 ens arriben sobre aigua, amb una pista aquàtica on desfilaran els 19 artistes arribats de 8 països amb 9 atraccions totalment noves.
Enguany destaquen especialment 3 companyies de renom internacional. D'una banda, el duo francès Adam & Eve oferirà un elegant número de cintes aèries. D'altra banda, la jove artista italiana Sori Dell'Acqua interpretarà un delicat número d'equilibris que combina tècnica, flexibilitat i expressivitat. Finalment, els Mesody Brothers, reconeguts mundialment, presentaran un potent número mà a mà que explora la força, la resistència i la confiança. En aquesta edició, el públic podrà gaudir d'un total de 10 representacions, amb 1.400 entrades disponibles per a cada sessió, que començaran a 9:45, però a partir de les 8 es podrà accedir al recinte per gaudir d'un ambient festiu amb food trucks i música en viu. Amb propostes innovadores i localitats úniques com els jardins del Molí de Besalú i la Ciutadella de Roses, les nits de circ 2025 prometen una experiència inolvidable sota les estrelles.